Els autobusos urbans de Lleida instal·len datàfons i els bitllets senzills, o sigui aquell de que quan puges pagues un sol viatge, només es podran pagar amb targeta. És l'inici del final dels diners en metàl·lic com els coneixem avui en dia? Soc el Ricard Álvarez. Aquestes i d'altres informacions les saps i te les expliquem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Estàs en companyia de Herrera en COPE des de Lleida. Són les 12:20 minuts, a la meitat de la setmana. Avui és 13 de maig del 2020. Avui fa dos mesos que van tancar les escoles. Mira, segons com, sembla llunyíssim. I al final són dos mesos. Dos mesos, exactament. Avui fa dos mesos, que era divendres, 13 de març, i ja no van obrir les escoles. Dos mesos, no ho sé. T'han passat ràpid o no? Han passat moltes coses, en dos mesos, moltíssimes. Explica-me'n alguna. Ho pots fer amb un missatge de veu o de text per WhatsApp al 664-526-180. 664-526-180. Explica'm coses que has fet aquests dos mesos i si t'han passat ràpid o no, o si t'està fent molt pesat. En fi, buscarem, com sempre, tot seguit la previsió meteorològica. Hores d'ara, 19 graus a la ciutat de Lleida. Aquesta nit i matinada han caigut una mica més de 7 litres i mig per metre quadrat a la demarcació de Lleida. Jo eren les 11 o les 12 de la nit que estava al llit i sentia ploure. Dic, mira, ja s'està complint el que ens va explicar ahir l'Armando Álvarez, que plouria cada dia, un moment o altre, però plouria cada dia. Avui ja ha plogut, perquè ha plogut a la matinada, i ahir també va ploure, perquè va ploure a la darrera hora del dia, però no sé si encara ens haurem d'esperar pluja per avui o no. Ara ho sabem, en un minut. També buscarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Avui, 13 de maig, concretament, fa dos mesos que van tancar les escoles, i avui s'obre el període de preinscripció escolar, de manera telemàtica, avui de manera telemàtica, i el 19, 20, 21 i 22 de manera presencial. Has de demanar cita prèvia si has d'anar a fer-ho de manera presencial. D'aquí uns minuts parlarem amb el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, el Carles Vega, perquè ens expliqui tot el procés i les dates i quan ja sortiran les llistes definitives. També parlarem avui amb el Toni Márquez, que és jo el conec com el Toni de l'Aggio, del restaurant Aggio, perquè també han començat a preparar menjar per endur. I això ho estan fent molts restaurants, i és una línia de negoci, doncs, que abans potser no es tenia en compte, evidentment, perquè la gent et venia al restaurant, però que cada cop potser la veurem més, fins i tot quan canviem de fase, Fins i tot quan canviem de fase, la gent pot seguir amb el costum de, escolta, sí, vull que m'ho faci, per exemple, el Toni de l'Aggio al dinar, però me'l vull menjar a casa. Doncs veurem com li està anant aquest servei de menjar per endur. A partir de la 1 al migdia de Lleida parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a 2:15 amb Veu de Dona, el nostre espai, el que era la tertúlia de dones, el que ara és l'espai de dones de COPE Lleida. Doncs avui parlarem d'un projecte de curts, de cinema, de curts, fet des de Lleida, cadascú a casa amb el seu equip, i després una persona ho posa tot en conjunt, i és un curt de 3 capítols que està ja a través de les xarxes socials. Parlarem amb la Violeta Porta, que és la que ho ha ideat, la que ho ha pensat i la que ho està duent a terme i coordinant, que veurem com es fa això de coordinar tanta gent a través de les videoconferències i grava't així, grava't aixà. Serà una entrevista força interessant, eh? També parlarem amb la Laia Rogel, que és la presidenta d'App Lleida, i us explicarem més propostes. Des d'ara fins a arribar a les 2, benvinguts, això és COPE Lleida, estàs en companyia de Herrera en COPE, des de Lleida sóc el Ricard Álvarez, i ara ens anem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, on ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Escolta, ha de ploure avui ja, o amb el de la matinada avui, bueno, ja queda
sembla
fet?
Sembla que ja queda. Encara que podia caure algun xàfec d'aquests ruixats petits, dispersos, més aviat cap al Pirineu, Prepirineu, cosa puntual, cosa esporàdica i passatgera ràpidament, tenint uns cels esplendorosos. Al Twitter n'hem penjat alguns imatges des de Lleida, un cel blau, que vol dir una humitat baixa, n'hi ha poques partícules en suspensió, i unes nuvolades, que són cúmulos humilis, que van passant d'un costat a l'altre, i sembla que aquesta seria la tònica. Quan surt el sol, escalfa prou, però avui, tenint les temperatures frenades, com a molt 22 graus entre els 17-18 de la Vall d'Aran, com a màxim els 20-22 del sud de Lleida, i tenim un dia que encara poden aprofitar, una mica de ventet de l'oest, no res important, de cara a demà. Bé, demà serà el dia més passat per aigua de tota la setmana, el dia amb les temperatures més baixes, no, gairebé no veurem el sol demà dijous, i està previst que entre les 11, 12 o 13 del matí comença a ploure i no pari gairebé tota la resta del dia. Podríem tenir 10 o 12 hores de pluja. Caram. Podríem tenir entre 10 i 40 litres, depenent dels indrets, perquè podria ser molt irregular la distribució de la pluviometria. I, bueno,
en aquesta
tongada, ja portem més de 30 litres a la ciutat de Lleida, que no és res comparat, per exemple, ahir només al pont de Suert ja van caure 32. Caram. En un dia. Vull dir, les sumes del mes de maig a les d'abril poden ser d'escàndol.
Bueno, de fet, ja ho deies, al maig, sí, cada dia un raig.
Sí, tenen un rime endiablat. En el que plourà demà, i ja he fet una mica de comptes, portarien un començament d'any que sigui el setè més plujós de 108 anys.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que no estaríem que enredaria l'any 77 o el 69 per trobar un començament d'any entre, i encara queda molt maig.
Sí, sí, sí.
I aquesta setmana continuarà plovent, tant divendres com dissabte. Però ja d'una manera no tan continuada com la que serà demà. Demà serà un dia que potser les primeres hores del dia les podrem aprofitar per sortir, però després a partir 11-12 no sé ben bé l'horari, perquè vendran de sud a nord. Les precipitacions.
O sigui, que demà, quan comenci a ploure, farà jornada laboral, 8-10 hores plovent.
Pues gairebé.
Bueno.
I de cara a divendres ja s'obriran clarianes, però aniran intercalant xàfecs, espones de precipitació, espones de pausa, amunt i avall. La setmana està tota passada per aigua, en pauses, evidentment, i en temperatures frenades. Sembla ser que la propera setmana tornarem a tenir una setmana
una
que podria semblar la primera. És que sembla que anem cada setmana
sí, va per d'un cantó
i d'un altre.
Armando,
la primera càlida, aquesta més frescota i amb més pluja, i la següent encara és d'hora per a dir, però sembla que seria ja sense pluja i molt més càlida.
Doncs Armando, divendres, que són les previsions de la setmana vinent, ho avançarem, però demà, de moment, esperem pluja.
De moment, passat per aigua el dijous.
Molt bé. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies. Bona demà
tarda,
ens tornem a escoltar.
Adéu.
I ara sí, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bueno, tenim les dades a nivell nacional amb 228.691 positius, amb 140.823 persones curades. Hi ha 27.104 persones que han perdut la vida pel tema de la Covid-19, la malaltia que genera el coronavirus. A la província de Lleida, ahir es va registrar un mort per coronavirus en un hospital del Pla després de dues jornades consecutives sense cap defunció, per la qual cosa hem de sumar fins als 230 les persones que han perdut la vida. A més, Salut ha informat que hi va haver un repunt de nous casos confirmats, amb un total de 13, el doble que els detectats cada un dels darrers 3 dies, per la qual cosa els encomanats s'eleven a 2.329, mentre que els casos sospitosos van augmentar en 139, amb un total de 8.075. Estem parlant ja de la demarcació de Lleida. És dimecres, 13 de maig. Fa 10 dies que es va activar el tema de la sortida, les sortides al carrer dels nens i de la gent en general. Fixeu-vos, veurem si això no és la tònica general, però hi ha un repunt entre ahir i avui, i si això es confirma demà i passat demà, doncs ja sabeu que el problema d'aquest virus és que el que fa ara no ho veiem fins d'aquí 10-15 dies, i és un problema, perquè llavors quan reaccionem tardem 10-15 dies a notar els efectes de la reacció. Per tant, s'ha de ser molt curós. Que ens deixen sortir al carrer, perfecte. Però, sisplau, protecció. Jo i tu, des de casa, que segur que ho has vist, mires per la finestra i veus grups de persones sense mascareta i sense distància social. Si és que, si ens deixen sortir, perfecte, doncs sortim, ens deixen sortir, però seguim les normes. Que no costa res. Si és que t'encomanes tu, te'n vas a casa i ho encomanes als teus. Si és que és aquest el problema. Però bueno, A Lleida ens hem col·locat amb 2.329 persones que han donat positiu, amb 1.041 altes i 230 que han perdut la vida, com dèiem. Per cert, que l'Estat està estudiant l'ús obligatori de mascaretes a espais públics. El carrer és un espai públic, eh? El carrer, és a dir, si tu vas caminant de casa a la feina o de casa on sigui, si al final es posa obligatori el tema de l'ús de les mascaretes a espais públics, hauràs d'anar amb mascareta sí o sí, independentment de si vas per un lloc que quasi bé no hi ha ningú i deixes les distàncies socials. Serà obligatori anar amb mascareta. Un dia d'aquests farem, perquè això ens ho heu enviat per WhatsApp, una xerrada amb una persona que entengui de mascaretes i ens expliqui tots els tipus que hi han, quines característiques tenen cada una, per què serveixen cada una i després com s'han de manipular, quan duren, quan me les he de canviar i com s'han de posar i treure. Perquè ho hauràs vist, si t'hi fixes, la gent es toquen les mascaretes de qualsevol manera. I les mascaretes no s'han de tocar mai. Només les gomes amb les que es subjecten al darrere de les orelles. Només. La mascareta no... Un cop te la col·loques, ni te la puges, ni te la baixes, depenent d'en qui et trobes, no es toque més. I sobretot, que cobreixi el nas, perquè és que mascareta per sota del nas, doncs ja veureu que, vaja, que no serveix per res. Però bueno. Per cert, a Lleida han hagut de denunciar els responsables de dos bars de Lleida que estaven oberts. Tot i estar en fase zero, eh? Tot i estar en fase zero. Però que, a més... Un dels establiments tenia taules i cadires al carrer i l'altre dos clients a l'interior, que ni que estéssim en fase 1 tampoc pot tenir persones a dins. Sisplau, és que ja ho sé que en tenim moltes ganes, però portem dos mesos amb això, eh? Si ara no fem les coses bé durant un temps més, s'allargarà molt més del desitjable, però molt més del desitjable. I podem empalmar amb la tardor, que ja s'espera un repunt a la tardor, encara que fem bondat. Per tant, a veure si podem fer l'estiu una mica com Déu mana, però això vol dir que ara hem de tenir cura unes setmanes més. El que dèiem al principi, els autobusos urbans de Lleida instal·len datàfons i els bitllets senzills només es podran pagar amb targeta. Els vehicles, a més, incorporen noves mesures de protecció contra la Covid-19, com ara mampares per als conductors. És a dir, tu ara o tens una targeta de viatges i puges i pagues, com fins ara, o és que jo vull només un viatge i pago. Doncs només ho pots fer amb targeta, res de diner en metàl·lic. Si s'estén aquesta norma, doncs a països del nord d'Europa ja fa temps que el diner en metàl·lic corre molt poc. De fet, l'estaven començant a retirar. No sé si seguirà per aquí. Campanya de la fruita. Assaja reclama al Ministeri de Treball no criminalitzar els empresaris en les inspeccions durant la campanya agrària. L'entitat critica una instrucció que insta a detectar possibles casos d'explotació i fins i tot d'esclavitud. Comissions Obreres denuncia l'empresa de treball temporal al dia per no garantir la seguretat i salut dels temporers en una finca a Soses. Afirmen que no disposen d'aigua potable ni alcohols desinfectants, així com els allotjaments tenen poca ventilació. Bueno, i el gruix de la campanya de la fruita no ha començat, eh? Per tant, aquests són aquests primers petits ajustos que s'han de polir quan abans millor, eh? Anem a parlar del riu. Veureu una crescuda important del riu Segre, perquè s'inicia una crescuda extraordinària conjunta del Segre i de l'Ebre amb finalitats ambientals. L'aigua acumulada en els embassaments fa que, per primera vegada, es faci coincidir l'augment del cabal dels dos rius. Per tant, a Lleida, ja sabeu que cau quatre gotes, el riu surt del seu lloc. Doncs imagineu-vos en les properes hores, eh? El procés per arrossegar els macròfits o plantes aquàtiques que s'acumulen al tram final del riu s'inicia avui dimecres a les 15 hores a la presa de Camarasa, amb l'arribada de l'increment procedent de Rialp. Des d'aquí s'anirà adaptant de manera consecutiva per ordre de descens la gestió de les preses de Sant Llorenç, el partidor de Balaguer i la presa de Lleida, totes elles corresponents al Baix Segre, i se seguirà per la presa de Mequinensa, Ribarroja i Flix, corresponents al Baix Ebre. Durant unes hores, el delta de l'Ebre recuperarà aquell cabal mínim ecològic que fa tant temps que demanen. A Andorra, les escoles bressol reobriran a partir de dilluns vinent. Ulla, les escoles bressol a Andorra. I la idea és limitar l'afluència d'infants a 3 per aula. 3 per aula. O sigui, una mestra o un mestre i 3 per aula. I a més els has de tenir separats, eh? A 2-3 metres cada un. Vaja, no ho sé, és complicat això, eh? És molt complicat d'implementar. El Principat preveu que el personal domèstic torni a la feina la setmana vinent i deixa pel juny l'obertura dels bars. Bueno, veurem com va tot plegat. El qui han obert també al Pirineu són els primers hotels, amb treballadors com a principals clients. Les anul·lacions encara superen la demanda d'habitacions a aquests establiments on el públic majoritari són els turistes. I més de 100 empreses cerdanes assumiran el cost del peatge del túnel del Cadí dels seus clients durant el 6 i 7 de juny. La campanya Welcome Summer Cerdanya pretén revitalitzar el turisme i l'activitat econòmica de la comarca. Només hi poden anar els que són de la zona sanitària, però és una bona proposta. Marxem cap als serveis territorials d'ensenyament a Lleida.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs mira, curiosament, avui, tal dia com avui, fa dos mesos que van quedar les escoles tancades, un 13 de març, 13 de maig, dos mesos després, amb retard, perquè això ja ho vam parlar amb el director dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida, amb el Carles Vega, comença el període de preinscripció de moment de manera telemàtica, però també s'habilitaran uns dies perquè ho pugueu fer de manera presencial, això sí, igual que amb tot el que s'està fent avui en dia, amb cita prèvia, és a dir, no podem anar allí el dia que vulguem i fer tota una pila de gent. S'ha de demanar cita prèvia i els centres, evidentment, ho tindran tot preparat. Deixeu-me que anem cap a la seu dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, on ens espera el seu director, el Carles Vega. Carles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, de moment, la cosa va, diguem, en normalitat.
Sí? Bueno, avui és el primer dia on ha començat la preinscripció de manera telemàtica. Hi ha aquesta opció, heu posat aquesta opció, que és 100% telemàtica. O sigui, jo puc començar i acabar i fer tot el període de tota la preinscripció de manera telemàtica, oi?
Correcte, correcte. I, de fet, donades les circumstàncies, és la que ens agradaria que majoritàriament acabes utilitzant-se, malgrat que sabem que això serà difícil perquè diguem que els costums de les famílies són uns altres, no? Però bueno, jo penso que és relativament fàcil de fer-ho i per tant que hi haurà molta gent que ho farà.
Clar, de manera presencial, com hem dit, s'ha de demanar cita prèvia, seran del 19 al 22 de maig, però després, per entendre'ns, tot va al mateix sac, és a dir, tant si s'ha fet presencial com si s'ha fet telemàtica, no hi ha distinció ni hi ha diferents puntuacions, ni hi ha diferents barems.
No, és clar que no.
Ho dic per incentivar la part telemàtica, vull dir que la gent no li tingui por a fer-ho telemàticament.
No, al contrari, fins i tot si hi ha algun tipus de problema o dubte, sempre es pot trucar a l'escola de referència, a l'escola on se vol fer la inscripció en primera instància, en primera opció, i s'ajudarà les famílies en tot allò que calgui, no? I evidentment que clar, des d'un punt de vista de variacions, des d'un punt de vista d'oportunitats o de possibilitat d'entrar en la plaça que es demana en primera opció a totes les famílies, doncs són, diguem-ne, les mateixes opcions, tant si es fa telemàticament com presencialment.
De manera presencial, com hem dit, s'ha demanat cita prèvia, s'ha de trucar al centre que haguem posat en primera opció.
Bé, de fet, és una se pot fer o a través de pàgina web o a través de trucar al centre on se vol anar en primera opció, perquè, de fet, clar, les sol·licituds, diguem-ne materialment, en paper, no? Sempre està indicat que es presentin o al centre que es trigui en primera opció o a l'Ajuntament o a l'Oficina Municipal corresponent. Clar, en aquestes circumstàncies, ajuntaments i oficines municipals d'escolarització estan tancats, no? I, per tant, diguem-ne que, malgrat que hi haurà ajuntaments que tindran les instal·lacions obertes i s'hi poden anar, però seran casos molt contats i, de fet, acostumaran a ser més aviat les fiscalitats de comarca, si de cas, si les famílies tenen algun tipus de dubte, que truquin a cada ajuntament preguntant o mirant a la pàgina web, no? Però diguem que sí, que l'opció primera és el centre que estigui en primera... Un cop ja en primera demanda.
Si aneu presencialment, evidentment, de sentit comú, s'ha de seguir totes les normes de distància social, de protecció de seguretat, guants, mascareta, etcètera, etcètera. Vull dir que això ho hem de tenir claríssim. Director, quines són els períodes que tenim ara per endavant? És a dir, el període de preinscripció és relativament més curt, però quina és la data en la que ja tothom sabrà en quin centre li tocarà anar el curs vinent?
A veure, diguem-ne que pot semblar que la cosa és molt llarga quan diré les dates, però és perquè també el que pretenem és, no pretenem, ens hem proposat, vull dir, és que malgrat que estem, diguem-ne, en unes dates molt diferents de les que...
les que són habitualment, sí.
Exactament. Doncs, com que volem donar les màximes garanties, és evident que això vol dir que hem d'intentar que els terminis, diguem-ne, que els allargaments de termini siguin els mateixos. Per tant, doncs, el que primer tenim és un període de preinscripció que acaba el dia 22, i diguem-ne que entremig hi haurà doncs, les baremacions, la publicació de llistes provisionals, que són les que se poden consultar a través de o bé el tauler d'anuncis que els centres s'hi poden habilitar d'una fora, i fixeu el que dic, s'hi poden,
s'hi poden, sí,
perquè
sí.
També és veritat que de la mateixa manera que a l'hora de presentar les sol·licituds s'ha de guardar les distàncies i les seguretats, també a l'hora de fer les sol·licituds.
Per tant, correcte, el sortir de casa, sí. Distància social, vaja, això ho hem de tenir clar. Però telemàticament també es poden consultar aquestes llistes?
És que es poden consultar, o bé físicament, però mínimament, perquè l'accés serà molt limitat, però on se podrà fer d'una manera, diguem-ne, més àmplia, és a la pàgina web dels centres, del centre corresponent, perquè d'aquesta manera, clar, és una manera també de continuar en aquesta dinàmica del procés de prescripció telemàtic.
De quines dates estem parlant?
Estem parlant que la llista de sol·licituds amb puntuació provisional es publicarà el 2 de maig. No? És a dir, del 13 al 22...
2 de juny.
Ai, perdó, de juny, perdó.
Sí, sí.
Del 13 al 22 de maig és la prescripció. Llavors se passarà a acabar d'introduir aquelles sol·licituds que no s'hagin introduït del tot o que hi hagi algun tipus de problema per part dels centres. Llavors se baremarà i el dia 2 de juny es farà la publicació d'aquestes llistes, insisteixo, bàsicament a través de la web, o si hi ha problemes per consultar-ho, es podria anar a l'escola o al centre, que la intenció és que es pengi a fora, a la paret de fora, perquè no s'hagi d'entrar. Sol·licitud de reclamacions del 3 al 9 de juny, perquè potser hi ha algú que pensa que no se li ha comptat dels punts o jo què sé. I llavors, quan s'han resolt aquestes reclamacions, que seran el 9 internament, llavors se passarà al sorteig del número de desempat del 10 al 12 de juny, i la llista ordenada definitiva, la llista ordenada, és a dir, aquesta és la definitiva, serà el 16 de juny.
16 de juny.
Sí, que el període de preinscripció comença el 13 de maig i acaba el 16 de juny. Llavors, el que seria la matrícula seria del 17 al 23 de juny.
Molt bé. Doncs, mira, abans de Sant Joan, tot fet, per entendre'ns.
Bueno, tot fet. Llavors, jo també...
Correcte, ja m'enteneu.
Ja
m'enteneu.
Sempre passa coses en la matriculació. Diguem-ne que la intenció és que es resolgui tot a principis de juliol, però com que sempre quede alguna reclamació per acabar de signar, calculem que ja sempre ens podem trobar que algú cap allà el 15 de juliol encara no tingui la plaça signada, però acostumen a ser casos molt, molt rars, i són perquè hi ha hagut algun problema o perquè doncs per la raó que sigui no hi havia places en aquell centre i doncs
ara són incidències puntuals, però el gran gruix, el gran gruix abans de Sant Joan estarà dat i beneït, com se sol dir. La web és preinscripció.gencat.cat i d'allí ja directe, ja la manera que us van guiant, els documents són els habituals i bueno, de manera telemàtica, igual que fem molts altres processos. Dic, per fer-ho de manera telemàtica, cal certificat digital o no cal? O sigui, ho podem fer sense tenir el certificat,
eh? No cal tenir el certificat digital. I tot, d'entrada també hem de dir, pel tema dels empadronaments, com que tampoc no es poden presentar, o serà molt complicat de presentar les certificats d'empadronament, perquè els ajuntaments no es poden expedir pel tema de la suspensió de tots els tràmits administratius, el que farem serà, doncs, evidentment, que guiar-nos per el domicili que hi ha el DNI. I cas que no coincideixin el DNI, llavors hem de presentar a les famílies una declaració jurada, conforme ells viuen en un lloc diferent on surt el DNI.
Però,
clar, aquesta declaració jurada, quan s'hagi aixecat el confinament i tota la suspensió de tràmits administratius, el que farem serà comprovar que efectivament aquella declaració jurada és certa. O sigui que tot això també se tracta de donar la màxima garantia a les famílies perquè puguin fer sense problemes.
Amb els mínims problemes possibles. Amb els mínims, evidentment. Doncs la preinscripció que comença avui, dia 13, i que al final tot el procés acabarà el 16 de juny. O sigui que no us espereu, que ara això és fins al 22 de maig, la preinscripció fins al 22. Del 19 al 22 de manera presencial o de demanar cita prèvia, i si no, des d'avui mateix, des d'ja, de manera telemàtica. Hem parlat amb el director dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida, amb el Carles Vega. Carles, ja deixem per més endavant el tema del curs vinent, que ja comença a ser un tema que està a moltes tertúlies,
i tant.
Ja en parlarem.
De fet, hauríem de començar a parlar de com acabem aquest curs i després continuar amb com començarem el següent.
Correcte. Carles Vega, escolta, com sempre, un plaer, que gràcies que ens hagis atès.
Pues gràcies a vosaltres. Vinga, adéu, bon dia.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Al llarg del temps, al llarg de la vida, doncs passes per diferents etapes i moltes vegades és allò de renovar-se o morir. D'altres vegades, doncs les situacions t'espentegen a fer aquest canvi, no? A allò que fa dies que pensaves, escolta, podríem fer, però, bueno, escolta, el dia a dia ens absorbeix i no el fem. Bueno, doncs el tema del coronavirus, per exemple, el sector de l'hostaleria, que de moment el que és la regió sanitària de Lleida, doncs el mantenir-se en fase zero, l'està mantenint tancada, doncs s'ha hagut de buscar maneres, altres maneres. Evidentment, l'objectiu és obrir i poder doncs tornar a la normalitat el més aviat possible, però dins de buscar maneres on seguir fent cosetes, doncs l'hosteleria ha tornat a buscar el tema de que ens enduguem el menjar cap a casa. I n'hi ha molts d'exemples, però avui vull anar cap al restaurant Aggio, on tenim el Toni. Toni, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Plaer parlar amb tu.
No sé si abans del tema del coronavirus us havíeu plantejat el tema de menjar per endur.
Bueno, nosaltres tota la vida hem fet menjar per endur. De fet, o sigui, toquem també el tema de pasta, pizza, i va haver un temps que era moltíssima la demanda que hi havia, no?
Clar.
I això van començar a obrir altres empreses i es va diversificar més, però bueno, tenim el fem, però no com se fa ara.
Clar. Escolta, realment, després d'estar 6-7 setmanes sense obrir, doncs és una... A veure, és com obrir una mica la finestra, no? No és allò d'obrir la finestra i una bocanada d'aire fresc, però sí que és començar a obrir una mica la finestra, tornar a engegar els fogons, tornar doncs, a cuinar i a preparar històries. No és el mateix però, bueno, quina acollida està tenint, Toni?
Bueno, aquí primer hi ha hagut diverses fases, igual que diu el govern. O sigui, primer han fet una neteja brutal, han pintat tot el restaurant, fins i tot les ratxoles, les ratlles de les ratxoles, que estigui totalment desinfectat, no? Mm-hmm. Després ja, pues, també neteja de cuina, magatzems, etc. A partir d'ahí, pues, bueno, fer...
Sí, heu fet dissabte, per entendre'ns, eh? Heu fet,
sí, sí.
Heu fet, vinga, va, ja que ara ho tenim tancat. Home, és una bona manera per posar-se a punt, eh?
Sí. No, no, i a més, res de pintar... No, no, han pintat tot el local, absolutament
molt
tot.
Molt bé.
O sigui, està, bueno, i amb canvis de colors, etcètera, no? Però l'important és això, la feina tan important que s'ha fet de desinfecció en cas de que tinguessin cap, no? Però, bueno, pues han escollit una sèrie de plats molt emblemàtics de l'Aixó i anirem canviant, pues, la proposta cada 15 dies, no?
Uh-huh.
Acompanyada d'un menú a ple que diverses empreses, pues, nos han convidat a participar amb el suport de Pecol, Sant Miguel, Raimat, que també s'han portat molt bé i que ha fet batalles que també... Siguem unes capsuletes, bueno, fem un pack així bastant interessant, molt atractiu, i llavors, pues, entre això i les nostres coses, pues, la gent, una acceptació brutal, la veritat, que molt content.
Veus? Ara estic mirant aquí, teniu una carta de 22 plats,
sí.
Però, i a més teniu el tema de les pizzes i aquest menú de la pleca, que durarà aquest mes de maig. Per fer la comanda ho fem a través del telèfon 973-266-155 266-155. Ho podem fer també per WhatsApp al 678-443-940 678-443-940, i si no, a través de correu electrònic toni-mf62@hotmail.com. Bueno, això que és una mica així complicat,
sí.
Després un cop ho has fet una vegada ja tenen recordes, eh? Si no, el
sí, que... Bueno, és que cadascú té la seva manera, no?
Clar. El que és fàcil és el 973-266-155, que aquest és
correcte.
Fàcil de recordar.
Aquest és el que més funciona, sí.
973-266-155. Toni, estic veient aquí, doncs, croquetes de l'Aixó, per exemple. Estic veient l'esqueixada de bacallà, el carpaccio de bou o de salmó, els caragols del Toni, que aquests tampoc no podien faltar, pop a la graella... remenat de bolets, albergínies de la parmesana... Jo ho sé que això en aquesta hora fa de mal dia, que estem a l'hora de dinar, pràcticament. Llonganissa de secret ibèric, el xuletó de vaca pinta... escolta, tot això ho cuineu igual que quan veníem a l'Aixó, no? A menjar exactament igual.
Sí, bueno, han tingut la cura de buscar materials que no siguin solament a alumini, el que va ser que, bueno, estem pendents d'una entrega d'una comanda de material ja més reciclable i amb espai suficient per poder ficar, igual que si vens a casa a dinar, a mi poden arromar.
Però vull dir que si vinc, farà no res que està fet, m'ho agafo, ho obro, m'ho poso el plat a casa i és com si estigués... Aviam, salvant les distàncies, com si estigués menjant a casa del Toni, de l'Aixó.
Bueno, sí, bueno, hi ha envasos que per distància o el que sigui, si se poden refredar una mica, estan preparats per ficar al microones i donar un toquet de temperatura, no?
Molt
ja
bé.
Està, però està preparat. O sigui, al punt de que li agrada la gent, no? O sigui, aquesta és la idea.
Toni...
Tot i que, bueno, has de... d'engrassar la màquina una altra vegada.
Sí, home, evidentment. Toni, vosaltres de moment esteu fent l'hora de dinar dels divendres, dissabte dinar i sopar, i l'hora de dinar de diumenges.
Correcte.
Divendres és d'una a tres, els dissabtes de 12 a 4 i de 8 a 10 de la nit, i els diumenges de 12 a 4. Hi ha més ventall el diumenge, sí. Que, escolta, ens agrada allò de dinar tard alguns i d'hora d'altres.
El diumenge és per escalonar i també hi ha gent molt matinera, hi ha gent que, bueno, menja molt tard, no? Llavors
per
poder atendre a tot, no? Potser estem a punt d'ampliar divendres i no sé, dissabte a la nit deixar-lo, saps? Perquè divendres van tindre molta demanda, però bueno, basta que fas això que et canvia el dia, no?
Bueno, correcte.
Realment es pugui donar el servei aquest. A veure, seré molt franc. El que fem no arriba per cobrir gastos, m'entens? Uh-huh. Però ja comencem a ingressar la màquina, comencem a funcionar, agafen una persona, perquè no vols agafar tota la plantilla sencera. A veure, según demanda, pues evidentment pues podrem anar ampliant, no? Però ara és una ajuda mútua que nos fem i amb molta il·lusió i amb ganes de, i molt agraït per els amics i clients i persones que han contratat amb nosaltres aquest cap de setmana.
Però, Toni, això com funciona? Jo truco al 973-266-155-266-155.
Faig la nostra comanda.
Et dic el que vull i tu em dius l'hora que he de venir a buscar-ho.
No, nos adaptem bastant al revés.
Ah, val.
Salvo que una hora està molt saturada, eh? Però de normal, a quina hora? A dos quarts de una, a les dos, saps? O sigui, a l'hora que convingui, evidentment, tirem a hores que les tres siguin ja per començar a netejar. M'entens? Perquè també és un esforç que fem tots, doncs, bueno, no sé, en la mitja, no? Però la gent està molt correcta, vindo puntualment, s'espera mantenir les distàncies, s'esperen al carrer, o sigui, no entren dintre del local.
Clar. Clar.
Teniu un mostrador petit, no?
Teniu en compte que el menjar el cuinen, és a dir, com a mínim dues hores abans de la recollida o de fer la comanda, no truqueu mitja horeta abans.
La comanda ha de ser dues hores abans, perdonate, fem quasi tot el moment, m'entens?
Clar.
La idea és aquesta, o sigui, que mengis com si mengessis a
l'aix. No, que no truqui algú i digui, escolta, mira, jo és que vull peus de porc, vinc ara amb 10 minuts a buscar-ho. No, aviam, que això requereix el seu procés.
Exacte.
Com a mínim, doneu-li dues hores al Toni, com a mínim, eh?
Sí, te dic una cosa, hi ha coses, hi ha hagut amics que m'he conegut, que Toni, fes-me una paella de tal, també l'he fet, però ja ho sabia del dia d'abans.
Clar.
I llavors me dona temps de reaccionar, de comprar el material i tot.
Clar, correcte.
No tindràs diamantos per allà, o sigui, no n'ha de diamantos, de manera, vols de conseguir l'encarxofe, l'encarregol, doncs també, m'entens? O sigui, fem més coses de les que hi ha. El que passa que m'agrada també ficar-nos dintre de com anirem canviant cada 15 dies, o sigui, aquesta setmana continuarem fent la llista de la passada, però canviarem en peixos, bueno, incorporant coses noves. I la següent, diferent, o sigui, anem fent... Això sí, els cargols inamovibles, eh?
No, aquests ja m'ho suposo. Aquests ja m'ho suposo. A més, aquest any, com que no hi ha l'aplec per entendre'ns, bueno, hi haurà un excedent al mercat de cargols, per tant, ja ens els menjarem a cop de venir a l'Atjo a buscar-los, o sigui, tranquils.
Bueno, l'excedent ve donat per això, perquè la gent no pot sortir. De fet, a l'aplec venen de fora. Hi ha tones de cargols que venen de fora perquè no es dona a l'abast. Però la veritat que, evidentment, jo penso que hi ha cargols per gastar i per disfrutar.
Vale, doncs tranquils, que no s'acabi.
Lleida li agrada molt el cargol i té mono de cargol.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, 973-266-155, quedeu d'acord amb l'hora. Llavors és anar al carrer Templers número 3, carrer Templers número 3, pagues, et donen el que t'has d'endur, sempre amb totes les mesures de seguretat sanitàries que hi ha vigents i més i tot, i ja està, cap a casa ja a menjar. O sigui que al final
sí,
això és així. 973-266-155. Demaneu pel Toni i ell us explicarà el que té. I res, i ja està, ja menja cap a casa.
Bueno, jo encantat de rebre moltes trucades per poder fer disfrutar a tothom.
Molt bé. Toni, hem parlat amb el Toni Márquez, és el Toni de l'Atjo, jo és que li dic, el que fa tants anys que ens coneixem em permet això, jo li dic el Toni de l'Atjo, però és el Toni Márquez, que és el propietari del restaurant Atjo, al carrer Templers número 3, i que ara també et preparen el menjar perquè te'l puguis endur cap a casa. Escolta, Toni, gràcies per atendre'ns, enhorabona per la iniciativa.
Pues molt agraït a vosaltres per sempre compartir estones tan xules com aquestes.
Clar que sí.
Però el que faci falta aquí sóc, ja ho saps.
Molt bé.
Una abraçada.
Una abraçada, Toni. I nosaltres, res, senyals horàries, arribem a la una, ens informem i després tornem al migdia de Lleida amb l'Infocope Lleida, amb Jaume Sitja i David Casero, i a dos quarts amb Veu de Dona, avui amb la Violeta Porta i amb la Laia Rogel.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Ministerio de Sanidad sigue renunciando al uso obligatorio de mascarillas de forma general. Insisten en que la mejor mascarilla es guardar la distancia de seguridad recomendada. Es la respuesta que acaba de dar a una de las preguntas que más se está repitiendo estos días, sobre todo en aquellas zonas donde ha entrado en vigor la fase 1 del plan de desescalada. Hoy la cifra de muertos es la peor de los últimos 5 días. 184 nuevos fallecidos, con nombres y apellidos que trascienden cualquier estadística, Maribel Sánchez.
Sí, han sido 8 fallecidos más que los registrados ayer y se mantiene la tragedia con una cifra oficial de 27.104 personas que han perdido la vida por COVID-19. Aún así, el director de alertas sanitarias destaca que se mantiene la tendencia con ondulaciones, dice, e insiste en que hay que evitar el rebrote que podría causar la llegada de turistas. Es la polémica orden que les obliga a guardar cuarentena. Fernando Simón añade que solo se mantendrá vigente durante unos días o semanas, aunque no es muy partidario de estas medidas de forma general.
Esto es una cuestión de días, semanas, no son cuestiones permanentes. Y bueno, si bien no soy partidario de cuarentenas generalizadas, porque también estoy de acuerdo con la OMS y la Unión Europea, que tienen poco impacto final, sí que situaciones concretas como esta y por razones muy concretas son perfectamente aceptables.
Además, en las últimas 24 horas, 439 personas fueron diagnosticadas con pruebas PCR y elevan el número de contagiados a 228.700. Un total de 140.823 pacientes ya han superado la enfermedad, alrededor de 2.000 más que ayer, y el número de sanitarios infectados sigue creciendo hasta los 49.113, unos 300 más que las últimas 24 horas, Antonio.
Este es el escenario actual, las cifras oficiales, que distan mucho de la realidad. Ahí están los informes de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha o Castilla y León. Los muertos por coronavirus son casi el doble que los que registra el Ministerio de Sanidad, aunque el gobierno está ahora centrado en otra situación. Para seguir gobernando apenas sin control, quiere prorrogar el estado de alarma un mes más y quiere hacerle de golpe. PNV y Ciudadanos comienzan a poner precio a su apoyo a la que sería la quinta prórroga del estado de alarma, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa se mueve para recabar complicidades cada vez más caras a la quinta prórroga del estado de alarma. El PNV y en su nombre Aitor Esteban ya ha exigido a Pedro Sánchez una cita urgente de la Comisión del Concierto Económico, la singular relación tributaria y financiera entre el País Vasco y el resto del Estado.
Le recuerdo que sería muy urgente hacer una comisión de concierto. Ninguno se nos oculta que hay un mal clima.
Confirmado un marco de colaboración estable con el gobierno, desde Ciudadanos Edmundo Val ha reclamado poner fin al vínculo entre las ayudas a los autónomos y el estado de alarma o bajar el límite del 75% para la prestación de desempleo.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que en menos de una hora se acaba ese plazo para que las comunidades autónomas pidan el paso a la fase 1 de las áreas sanitarias o provincias que quedaron fuera. Ya sabemos que la Comunidad Valenciana, por ejemplo, va a pedir el paso de todas esas áreas, pero con restricciones en la asistencia a actos culturales. Y que, por ejemplo, Canarias va a proponer que las islas de La Gomera, La Graciosa y El Hierro, las primeras en pasar a fase 1, pues ingresen ya en la fase 2. Habrá que ir viendo la evolución, Antonio, pero es significativo que en el caso de Madrid hayan descendido las sanciones por el incumplimiento del estado de alarma. El martes lo hicieron un 33% menos con respecto al día anterior. Veremos si se mantiene finalmente esta tendencia. 6 personas además han sido detenidas en Valencia. Están acusados de estafar hasta 2 millones de euros a través de Internet. Accedían al sistema informático de las empresas y reclamaban a sus clientes los pagos que tenían pendientes. Más de 40 empresas de España, Estados Unidos, Francia, Portugal o Rumanía se han visto afectadas.
La plantilla del Elche se planta por la aplicación del ERTE, José Luis Corrochano.
Antonio, se podría decir que se han puesto en huelga. Los jugadores del Elche no han acudido a entrenarse como medida de protesta esta mañana por la aplicación de ese ERTE. Se les había aplicado una rebaja del 30% y entienden que en el regreso a los entrenamientos deben retornar a la situación inicial. Está informando Gerotormo que se espera que en el día de hoy se negocie un acuerdo para sacarles del expediente de regulación y volver a entrenarse mañana. Y como la situación económica ha cambiado, este es el mensaje de Javier Tebas a los clubes para el mercado de fichajes.
Los clubes van a tener que mirar muchísimo más a sus fuerzas básicas o fútbol base, como le llamáis en Hispanoamérica, en América, van a tener que mirar mucho más, es porque no se van a permitir transferencias con cuantía económica, eso va a ser imposible, posiblemente reducción de salario de jugadores para la temporada que viene de los contratos, va a haber que reducir salarios, es que no queda más remedio.
Y pendientes, por supuesto, de la Fórmula 1, como viene contando Carlos Miquel, es cuestión de horas o de pocos días el anuncio del fichaje de Carlos Sainz por Ferrari para la temporada 2021. A las 3:05 damos más detalles de esta operación.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo ha sido el regreso del pueblo cristiano a una de las iglesias más emblemáticas de España.
Pues lo ha contado el sacerdote zaragozano José Antonio Calvo en una crónica llena de emoción. Desde las 8 de la mañana, el lunes, los fieles se organizaban ante el acceso a la Santa Capilla de la Basílica del Pilar con mascarillas y rosas en las manos. Una señora que hacía cola reconocía que su primera salida era para ver a la Virgen. Se lo prometí. Sería mucho decir que toda Zaragoza estaba en el Pilar esa mañana, pero en la primera misa participaron más de 100 personas, sin superar el aforo. Al final del día fueron miles las que en un goteo constante se sentaron ante la Virgen, que sigue sin su manto, para que se vea la roca de su columna, signo de la confianza que podemos poner en ella sus hijos. Lo vamos a contar con detalle en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Yo lo que voy a hacer es en la entrada de la tienda poner un cartelito con...
Comienza para alguna parte de España la fase 1, para otra no. No se confíen antes de tiempo. No siempre vamos a tener que estar encerrados, pero sí siempre vamos a tener que comportarnos con cabeza.
En relación con el listado de expertos, creo que tanto el ministro de Sanidad, también el doctor Simón, ha dado cumplida respuesta.
La opacidad del gobierno, la falta de transparencia, cada vez le va a crear más problemas ante el proceso que ahora tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ja saps, tots els dimecres, des de fa no sé quantes temporades, més de 10, perquè la desena ja la vam fer, tens l'Infocope Lleida, que estem a internet, a www.infocopelleida.com, que ens pots escoltar a través del podcast, que hi ha molta gent que en aquests dos mesos que portem de confinament ha descobert els podcasts. Doncs sí, el podcast és una manera d'escoltar la ràdio de manera doncs més còmoda, perquè ho pots escoltar tantes vegades com vulguis i fora de l'horari habitual. És a dir, pots recuperar el nostre programa de la setmana passada, el de fa dues setmanes, el de fa dos mesos, el de quan encara estàvem fora del confinament, quan vulguis, i el pots tornar a escoltar. Tot això és el que t'oferim des de l'Infocope Lleida. Parlem de noves tecnologies i, com sempre, ho fem ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Molt bé, Ricard, doncs, i molt bon dia a tothom. Ara m'has fet comptar, m'has fet un compte enrere, perquè has preguntat quantes temporades estem. Justament fa 12 temporades.
12, eh? Que jo sé que la 10 ja em va quedar, perquè vam fer el desaniversari, però ja no sé, ja no sap si són 10 i mitja, 11, 12, imagina't tu.
Vàrem començar un després de la Setmana Santa,
sí, senyor,
del 2008.
Doncs mira, ha fet 12 temporades, dia amunt, dia avall. Mira, ho he dit sense saber. David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, 12 añitos ya. 12, ¿eh? Ojo, ¿eh? 12. La de cosas que hemos pasado, una crisis, estamos pasando una pandemia mundial. Ojo, ¿eh?
De unido. Jaume, va, ¿de qué parlem avui?
Doncs no, programa des de casa per l'estat d'alarma del coronavirus i continuem aquí. Sembla que ja estem en aquesta nova normalitat i la veritat és que estem descobrint que podem fer les coses igual, però d'una manera diferent. I diferent és el tema que vull tocar avui per començar, el bullying a les xarxes socials. Sempre parlem de les noves funcions que podem fer amb les aplicacions que es posen al nostre abast, però no tothom té o en fa un bon ús. Doncs un aplaudiment per Instagram, que incorpora funcions per frenar el bullying, ja que avui la major part de discriminacions arriben per les xarxes socials. Ho expliquem, entre d'altres temes, tot plegat a la tertúlia Freak, però primer, com sempre, comencem amb un referent històric com l'efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues mirad, hoy nos vamos a 1984, cuando estamos en el mundo donde la compra online de pronto se ha disparado, tanto en la proximidad como en la lejanía, siempre han sido los grandes, pero ahora el e-commerce, aunque sea haciendo un pedido a través de WhatsApp y pagando por Bizum, como ya comentábamos, 486 millones de euros más en transacciones el mes pasado. Bueno, pues en 1984 una inglesa, Jane Snowball, hizo la primera compra online y además esta persona no era ningún millennial en aquella época. Con sus 72 años compró margarina, huevos y unos cornflakes. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues lo hizo gracias a un señor que se llamaba Michael Aldrich, que fue el inventor del e-commerce y fue el primero que conectó una televisión a un ordenador y a un teléfono. Esto lo hizo en 1979. Para que llegara a funcionar y se abriera la primera tienda, pasaron 5 años, en 1984, donde se abrió el servicio y desde Inglaterra se hizo una compra online. Os pongo la foto en las redes sociales, pero imaginaros esto que conocemos como el teletexto. Pues a través de ese texto, con el mando a distancia y con el teléfono descolgado, bueno, pues poder hacer a través de los sonidos que emitía el propio televisor, un pedido totalmente online. Cuando a día de hoy, como digo, bueno, pues la compra online en la proximidad se ha convertido ya en algo como una llamada de teléfono, un WhatsApp y un pago por Bizum.
Doncs ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Cope Lleida, ara els friquis en antena. Han passat i han viatjat a l'any 1984 i ara viatgem a...
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Aquí en el Popscats en podeu trobar, però també trobareu la...
La tertúlia Freak.
Ara sí, doncs som-hi, anem cap a la tertúlia. Ho diem al començament, el bullying avui en dia arriba a les xarxes socials i el segment de població més jove, en edat escolar sobretot, ho sap molt bé. Quan anàvem nosaltres al col·le, era un tema físic, eh? No et deixem jugar, no et volem a la colla, vull dir, al final era una mena de discriminació, una mena de que el bullying que hi havia en aquell moment, que no era aquesta paraula, senzillament era discriminació. Però avui ens relacionem pel mòbil i les xarxes socials tenen un gran protagonisme. Doncs Instagram una de les principals, en aquest moment ha posat mesures. En què consisteixen aquestes, David? Ens podran ajudar?
Sí, mirar, al final son herramientas, unas directas y fáciles y sencillas, como por ejemplo, bueno, pues si hay muchísimos comentarios, para empezar solo mostrar unos cuantos y además tú poder gestionar estas respuestas o comentarios y poder borrar, es decir, puedes eliminar comentarios de tu propio timeline dentro de la red social. Una parte la hacen ellos si hay demasiados comentarios y muy rápidos, ¿de acuerdo? Y otra parte la puedes hacer tú directamente con esta función de borrar. Luego hay otra muy importante, y es que también tendremos la posibilidad de controlar quiénes pueden etiquetarnos en una publicación o en una historia. Al final el bullying es que nuestro nombre aparezca muchas veces con muchos comentarios, y no tiene que ser sobre una publicación nuestra, puede ser que alguien publique algo y ponga nuestro nombre allí, con lo cual ya se refiere, y si buscan por nuestro nombre pues estamos allí referidos. Claro, ahí ya el control no lo tenemos nosotros, ¿no? Bueno, pues ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Qué vamos a poder hacer? Y es controlar o dar permiso a quienes nos puedan etiquetar o a quienes no. Estas para mí son las dos más importantes. Luego otra novedad que hay, que esta es un poquito más de marketing, que se usa mucho en Facebook y sobre todo a nivel comercial, que es la de poder fijar uno o más comentarios que consideres relevantes en tu publicación en la parte superior para que se vean esos de una forma, bueno, pues un poquito más activa, ¿no?
Això ho estàvem veient fins ara a Twitter, no? Els tuits importants els deixàvem allà dalt, el timeline.
Exacto, ahí tenemos uno, en Facebook tenemos uno también, aquí vamos a poder poner más de uno, ¿vale? Luego también, como no, hablamos de los algoritmos, ¿no? Esto hablamos de algo que vamos a poder hacer nosotros directamente con la aplicación. Luego hablamos del cambio, cambio que siempre existe, de esa palabra que ya hemos definido muchas veces, que es el algoritmo, ¿no? Encontrar publicaciones, bueno, pues donde realmente haya contenido, pues que haya de algún tipo de autolección, algún challenge que no deba ser, o bueno, pues o ciertos tics psicológicos que puedan llevar a palabras relacionadas con el suicidio y demás, ¿no? Además, también hay que añadir a todo esto, ¿vale?, que esta es la primera vez que se incluyen los datos sobre cómo se están afrontando todos estos problemas en Instagram, ¿no? Anteriormente la información referente que teníamos de esto era de Facebook. Parecía que Instagram, al ser una red social mucho más de publicación de imágenes, con menos texto y demás, ¿no? Pues parece que ahí el bullying iba a ser algo más leve. Pero bueno, se ha visto que no, se ha visto que también a través de una imagen y a través simplemente de esto, de ciertos hashtags y poder mencionar a otras personas libremente o a otros perfiles públicos libremente, bueno, pues parece que también está teniendo mucha repercusión, y es la primera vez que para el tema del bullying se oyen acciones tan directas y tan inmediatas por parte de Instagram.
A més, Jaume,
clar, perquè és molt fàcil, no?, tirar la pedra i amagar la mà, perquè aquí no et veu ningú.
És el problema de l'anonimat de les xarxes socials. Sempre dic que és el mateix. És el problema i per mi hauríem d'obligar a identificar-te, però bueno, és el problema de l'anonimat. El tema que parlàvem d'això de l'algoritme que sempre diem, Jaume, justament ara ve suportat o potenciat o vitaminat per la intel·ligència artificial, que també, si us fixeu, fa 12 temporades no en parlàvem o no en parlàvem d'aquesta manera.
Correcte.
I en els darrers anys cada cop n'estem parlant més, i és qui es va adaptant i va entenent com va canviant també la societat, és a dir, els indicadors que ens indiquen que ara una conversa pot ser un bullying, igual fa 2 anys no ho eren. Doncs els algoritmes, a base de la intel·ligència artificial, van aprenent i es van adaptant, i està molt bé que ho detectin. La veritat és que sí, s'ha de posar madura amb això, Tolerància zero total.
A principios del año pasado, hace un año y algo ahora ya, que hablábamos de la inversión de Facebook en el centro que montaban en Barcelona para el tema de las fake news, ¿no? Hoy día estamos hablando de estos algoritmos de Instagram. En el guión que nos ha pasado el jefe, y ya casi te la destrozo, pero la hilamos, ¿no? Que es el tema de las noticias del COVID en Twitter, ¿no? Twitter es la red social de las noticias, ¿no? Bueno, pues Twitter ya desde hace días nos está poniendo 2 cuadrados grandes ahí arriba donde dicen, vamos a ver, puede haber muchas noticias del COVID-19. Empezamos a ocultar contenidos no verificados. pero aquí tienes dos teclas de lo que dicen la parte gubernamental.
Claro, las fuentes
no
oficiales.
Solo del Estado, sino también de cada una de las autonomías, ¿de acuerdo? Es decir, a ti te localiza que estás en Cataluña y te dice, mira, todo esto es lo que dicen las entidades catalanas, todo esto es lo que dicen los ayuntamientos y tal, y entidades del resto de España, y esto es lo que dice el gobierno. Y aquí tienes las noticias directas del CSIC, de la Generalitat, del CatSalut y de tal. Es decir, ahora nos está dando que nos informemos a través de los medios oficiales, ¿vale? Incluso nos estan desechando algunes comunicacions importants.
Estaríem utilitzant, tal com deia el Ricard, la intel·ligència artificial per saber si el tuit que fa un usuari és cert i no cert comparant-ho amb les notícies oficials?
No és tan complicado. La parte de la inteligencia artificial está yendo un poco más al contenido. Aquí lo que
el contingut, perquè clar, si tu fas un tuit i aquell contingut t'avisa que Twitter no és correcte, no és cert, que és una fake news, suposa que aquell tuit el compararà amb les fonts oficials. I això suposo, entenc jo, que ho està fent amb intel·ligència artificial.
Correcto, pero primeramente lo primero que está seleccionando y está diseccionando ahora mismo es el quién. Quién, y ya más que qué dice, ¿vale? Lo primero que parte antes de que entre el robot de la inteligencia artificial es quién lo dice.
Analitza l'usuari, si habitualment
analitza
lo que habitualment diu,
seguidores del usuario. Y dentro de esa inteligencia artificial, los comentarios de ese usuario. Es decir, ahora se está analizando muchísimo más el usuario, es decir, la fuente. Uh-huh. Y por bueno, ojo, por encima de los medios de comunicación,
sí, cuando
hablan
de
fuentes oficiales.
Bueno, hem anat d'un guió de davant a darrere, de darrere a davant, perquè aquesta la teníem pensada per més endavant. Vinga, tornem al puesto que érem. Bueno, deixem el tema del bullying relacionat amb les notícies falses i ara pues, ja una miqueta anem a aquestes notícies que també tenim cada dimecres, no? El segon actor que parlarem avui és... Bueno, el segon no, ja és el tercer, perquè clar, m'has destrossat el primer tema, el segon tema. Llavors ja era un quadre aquí. Avui volíem parlar també d'Apple, que cada dia tenim més a prop aquestes conferències estan preparades pel juny.
Quines ganes doncs de mobile ja tenim... que tens,
Sí, jo amb el mobile se m'ha quedat clavat, se m'ha quedat clavat. Vull dir, suposo que l'any que ve podrem disfrutar-lo, però bueno, també ho posem en cometes, tal com van les coses. Doncs cada dia tenim més filtracions. Ja tenim filtracions o sabem notícies d'Apple Watch de la sèrie 6, que comptaria amb capacitats de salut, i les filtracions que l'altre dia comentava en plan rumor de l'iPhone 12, doncs també ja tenim ja filtracions del nou iPhone 12. Però on vols començar, David? Pel Watch? O pel iPhone.
Ricard estará de acuerdo conmigo que del Watch esa noticia lo que quieren decir es que por ahora o no sabemos nada o no tiene nada.
Sí.
Esto es, oye, que es que lo que ya hacía, es decir, esto de tomarte las pulsaciones y predecir, pues ahora lo va a hacer mejor, con lo cual vamos a predecir más cosas. Sí. Más cosas siempre acerca de nuestro corazón y de nuestro ritmo cardíaco. Oye, pues que no está nada mal, pero bueno, es un poquito más de lo mismo. Ya veremos si hay algo de estética o no hay algo de estética. Cosa que ya...
David, utilitzaríem també aquí perquè al final la notícia diu que podrem detectar o podem predir el que són els atacs de pànic. Amb les dades i el big data que hi ha darrere i les dades que t'està donant en aquell moment online i la intel·ligència artificial, tot junt amb aquest paquet, podem preveure això d'aquí. Al final no és una funcionalitat sinó del Watch, sinó seria una funcionalitat de les capacitats internes del sistema de poder analitzar tota aquesta mena d'informació.
Bueno, l'algoritme, actualitza l'algoritme, bàsicament.
Pues es lo que estoy diciendo, es decir, el reloj no lleva nada, sino que todo lo que hace, las máquinas que hay detrás, van a poder analizar muchos más datos para darnos más información. Uh-huh. Con lo cual, lo primero que quiere decir es que esto de sacar el Apple Watch 6, bueno, pues es seguir fabricando lo mismo, mientras que lo que mejoras es el software que hay en la parte de atrás.
Y
lo
que
es mantener el precio. Pero la fabricación les será más barata, con lo cual yo creo que del Apple Watch 6, de veras, que físicamente, que es lo que espera la gente, como hubo un cambio de pantalla y demás, aquí poquitos veremos. Más que el chip y la máquina que lo aguanta por detrás.
Venga, ¿y al iPhone 12 qué tal? ¿Algún comentario?
Bueno, pues más de lo mismo también. Es decir, tenemos claro que el procesador A14 Bionic y la conectividad 5G van a ser las puntas estrellas de este iPhone 12, que en menos de 128 gigas no vamos a tener ya ningún teléfono, que lo tengamos claro, con pantalla Super Retina, que ya tenemos bastantes, desde los 5,6 hasta los 6,1 pulgadas en el caso del Pro, como lo tenemos, y en este caso sí, bueno, pues pantallas OLED de Samsung, que lo tenga todo el mundo claro, con una definición guapísima, cuantos más iPhones se vendan, pues más factura Samsung, ¿vale? Y donde, bueno, pues veremos a ver qué funcionalidades nos tienen preparadas para la realidad aumentada, la realidad virtual y esta búsqueda de servicios, como bien decías, en esta nueva normalidad a la cual se intentan adaptar todos en su software de una manera o con una carrera bestial. La velocidad en la tecnología se ha multiplicado por 20 debido a la situación que tenemos. Aquí no es un mercado y no es un sector donde el desarrollo se haya parado, sino al revés. Todo lo que había preparado para dentro de un tiempo, porque pensaban que la implantación siempre de la tecnología a nivel de consumo es un poquito más lenta, pues todo se ha acelerado. Mirad, yo, y para mí la noticia del Worldwide Developer Conference es importantísima, porque mirad, allí solo asistían unas miles de personas, previo pago de unos miles de dólares aparte del viaje por asistir. No os creáis que asistir es gratis. Y estos desarrolladores estaban en unos meetings que luego la documentación se hace pública, de acuerdo, pero estaban en unos meetings donde se explicaba absolutamente todos los entresijos de esa nueva programación para llegar a hacer esas nuevas funcionalidades. Este año, por primera vez, todo esto es público y todos los programadores del mundo se van a poder conectar, no a la conferencia en la que vemos todos, sino a esas pequeñas conferencias que eran, o a esos pequeños grupos que definen todas estas funcionalidades. Con lo cual creo que esa es la noticia más importante, porque cualquier persona de cualquier punto del mundo va a poder tener de primera mano toda la información para desarrollar todas estas funcionalidades que nos puedan presentar en el software y en los cacharros de Apple.
Vinga, doncs tenim temps, no, que Ricard?
Sí, no, volia fer una, perdó, una incidència amb el tema de les filtracions, perquè al final no hem d'oblidar que són filtracions del tema de l'iPhone 12. Com ja ha explicat molt bé el David, hi haurà quatre variants, dos del iPhone 12, per entendre, amb dos mides de pantalla, i després l'iPhone 12 Pro i el Pro Max. Els preus que s'han filtrat són filtracions, per tant, res de seguretat. Els preus que s'han filtrat són especialment interessants. Hi ha un iPhone 12 de 5,4 polzades amb tot el frontal de pantalla que té una mida a la butxaca molt interessant, perquè és un telèfon relativament petit pel que hi ha avui en dia, relativament petit. Al final és una pantalla de 5 polzades. Estem parlant amb preus que arrenquen els 599 euros ja a Espanya.
Ricard, jo amb el tema dels preus
ja ho sé, són rumors.
Ho tinc claríssim. I sumes 100 i a més de dòlars ho passes a euros.
No, que això són euros, és preus amb euros ja. Per tant, arrenca amb una gamma de preus interessant i el que crec que serà el supervendes és el 12 amb pantalla gran, el de 6,1 polzades. Jo crec que aquest serà el que ara és l'11 pelat, com l'entenem, l'11 normal, que és el telèfon, el model més venut el primer trimestre del 2020 a tot el món, és el model més venut, doncs jo crec que el 12 de 6,1 polzades serà aquest, crec. Sobre rumors, que és que, aviam, que això s'ha de presentar a final de setembre, estem al maig, o sigui que està relativament lluny, per tant, és difícil, però són rumors.
Però bueno, jo suposo que se saben el software que presentaran ara aquest juny, el sistema operatiu, doncs ja més o menys va enfocat amb el terminal que tenen pensat treure de setembre. Habitualment sempre és així, això.
Sí, però vull dir, conèixer els detalls i els preus és difícil ara, però bueno.
Vinga, va, som-hi, perquè una altra de les apps que es modifiquen aquesta febre que ha provocat el Covid és Google Duo, que permetrà fer videotrucades fins a 32 usuaris. O sigui que una de les altres apps que s'actualitza i dintre d'aquests dies que ens va molt bé, no?, tindre una app més per poder fer videoconferències.
No sé què dir-te, perquè és que ja comença a ser un desgavell. Si estàs amb diferents associacions i amb diferents grups i històries, cadascú t'envia el seu enllaç fent anar una aplicació diferent I escolta, jo, de veritat, uns van amb mosaic, els altres no. Uns te canvien el fons, els altres no. L'altre és d'apretar en un lloc perquè soni, l'altre en un altre. Jo, de veritat, prefereixo dos o tres solucions estàndards, obertes i universals, ja, que aquest desgavell de aplicacions que tenim, eh?
Jo te canvio la notícia.
Vinga, va.
Bravo por Teams. Ostras, uno hablando de Microsoft.
Ojo, ¿eh?
Bravo por Teams, porque mirar en Teams, ¿qué han hecho? Lo que han hecho en Teams es que tú abres Microsoft Teams y tienes las extensiones para desde Microsoft Teams gestionar y conectarte a través de donde quieras. Si alguien te pone una reunión en Zoom, tú entras a través de Teams a Zoom. Si te la pone en Google Duo, tú a través de Teams entras en Google Duo. Y además también la puedes hacer directamente por Teams, donde la gente además se cree que Teams es una más de videoconferencias y resulta que ahora mismo es una herramienta que se está utilizando tan potente como un Moodle de formación.
Sí.
Ya no incluso en el trabajo, hasta en formación se está utilizando. Y a lo mejor un profesor le va mejor conectarse por Zoom y se conecta, y otro por Meet. Pero todo el calendario, todo el trabajo, todos los documentos y todo se hace a través de Teams. Con lo cual, fijaros, es la primera que está reuniendo todas esas herramientas de videoconferencia que ya veremos dónde acaban, porque ya veremos si Google compra Zoom o... Bueno, ya veremos. Habrá movimientos d'aquí a final d'any en el mercat.
Però no és el mateix. És tindre una aplicació aïllada de videoconferència que tindre una aplicació que està dintre una suite ofimàtica com pot ser tot el que és l'Office de Microsoft, ¿vale? Com en aquest cas és Teams. Cal dir que també Google Duo està dintre la sessió d'Office de Google Suite.
Vull dir, però jo no
ni està tan implantada com pot estar la sessió de Microsoft.
Estic d'acord amb el David que Teams realment, jo que rebo moltes invitacions de videoconferència per molts llocs diferents, Teams, hores d'ara, jo crec que són el 50% de peticions que tinc, eh? O sigui, la meitat de totes. Per tant, crec que a poc potser sí que s'està imposant i no només per les característiques de l'aplicació, sinó per aquesta integració. Jaume, ens queden 10 segons. Bueno, estem fora de temps, és igual, però va, te deixo dir la última, que segur que et fa il·lusió.
Vinga, va. L'última sí, no? Perquè és aquesta notícia super, super, super freak.
Però super.
Que LG com?
Però super, super.
Super, super, que LG treu un telèfon amb pantalla en forma de T. No sabem què vol provar aquí.
David Casero.
Sí, será un martillo. Usar el teléfono como martillo, o sea, para los jueces.
O sea, eso es una pantalla sobre l'altra, representa que la de damunt la desplaces cap a dalt i la rotes 90 graus i et queda en forma de T. Jo, de veritat, he intentat buscar la utilitat d'això i no la trobo.
No, yo tampoco. Mirar que cuando llegué aquí a Lleida en el año 2005 venía con un teléfono de Siemens que se abría y se quedaba en forma de cruz, pero sí, tenía un sentido, y es que tenía los teclados, el teclado partido en los laterales cuando lo girabas y la pantalla se te quedaba en el centro para poder enviar correos electrónicos con el sistema de BlackBerry. Uh-huh. Pero fíjate, en aquella época, hace ya 15 años, tenía sentido. Hoy
no lo sé, ya os digo,
para hacer un martillo.
No sé, en fi, va, que estem fora de temps. Ja veurem si això va evolucionant o no. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Besitos y abrazos.
I Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
Restaurante La Parra, desde 1983 con nuestros clientes y amigos. En estos momentos de dificultad queremos seguir a vuestro lado, como siempre, llevando nuestra mejor cocina a vuestras casas. Les ofrecemos nuestra especialidad de la casa, caracoles a la parra o a la llauna, canelones caseros, nuestro rabo de toro, callos de ternera y exquisitas carnes a la brasa como novedad, conejo y pollo a las. Teléfono para pedidos 973-300765. Juntos lo conseguiremos. Bar Restaurante La Parra.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort!
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Donde ve sombras yo veo luz. Usted dice destrucción y yo salvación.
En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, 13 recuerda su vida y su ministerio como sucesor de Pedro y siervo de los siervos de Dios.
El nazismo se acabará, porque el mal se devora a sí mismo. Pero si el amor no triunfa, el nazismo volverá con otro nombre.
Garol, primera parte, el hombre que llegó a ser papa.
Quiero ser sacerdote.
El viernes por la noche, fe en el cine, en 13.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que comencem el nostre espai amb veu de dona. Ja saps que aquesta temporada havíem començat els dimecres de 1:45 a les 2 amb la nostra tertúlia amb veu de dona, i que portem 2 mesos amb el tema del confinament i evidentment fer una tertúlia amb telèfons, amb 3 telèfons, és complicat, perquè la gràcia de les tertúlies és veure la cara, veure com reacciona l'altra persona i així no trepitges. Per tant, ja saps que els dimecres seguim amb l'espai, amb veu de dona, donant veu a moltes dones que ens han d'explicar moltes coses i també parlant de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona, que de vegades és igual que el dels homes i de vegades és ben diferent. I justament jo crec que millor conèixer tants punts de vista com puguis. El confinament ha fet que s'hagi disparat l'ús d'internet, evidentment, primer pel teletreball. Tothom qui ha pogut estar teletreballant a casa, qui ha pogut, i és un avantatge gràcies a les noves tecnologies. És una solució que ja teníem des de feia temps, però que, com que no teníem la necessitat, doncs molt poques empreses o molt poca gent l'havia activat. Ara, per necessitat, s'ha hagut d'activar i ho hem hagut de fer corrents i de pressa, i segurament, doncs, com no ens hagués agradat, però vaja, s'està fent. La xarxa aguanta i, a més, també s'ha disparat l'ús d'internet des del punt de vista de la cultura i de l'oci, perquè les sales de cinema, perquè doncs, els auditoris, el teatre, tot això, els concerts, les sales de concerts, tot això està tancat i tardarà a tornar-se a obrir. I hi ha gent que, escolta, des del primer minut, no de la primera setmana, no, des del primer minut, que li van donant voltes i van creant coses, i van pensant, i, escolta, això com ho podem fer? Estem confinats, però no vol dir que ens hem de quedar de braços creuats, ni molt menys. Es poden fer coses, i la prova està que des del món cultural i dels espectacles les propostes són constants. Doncs bé, avui anem a conèixer la Violeta Porta, que ens ha, bueno, està lliurant a internet, està preparant, de fet està a la meitat, de tres capítols d'un curt que porta per títol la Casa dels Pràssics. Bueno, ara ho entendreu. Jo no ho he acabat d'entendre perquè, clar, jo no veig la sèrie original per entendre'ns i, per tant, no ho he acabat d'entendre, però ja veig que l'hauré d'acabar veient. Violeta, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Jo és que bueno, ara en parlarem. Tinc poc temps, vaja, i llavors, clar, no veig poques coses i ja fa molt temps que m'ho diuen, que aquesta sèrie l'he de veure. Però jo crec que abans veuré la teva, la Casa dels Pràssics.
Molt bé.
Abans de tot, Violeta Porta, tu ets nascuda a Lleida. Hores d'ara, fa poc temps que estaves vivint a Barcelona i suposo que el tema del confinament t'ha enganxat a Barcelona.
Doncs sí, el confinament m'ha agafat a Barcelona, creiem que tardarem en sortir, suposo que Lleida ho soltaran abans, com se sol dir, amb el que, sí, estem a Barcelona, per sort tinc gos, així que...
Bueno, doncs pues, sí, surts des del primer dia, no?
Sí.
Molt bé, Violeta, escolta, tu has fet dos branques d'estudis, per entendre'ns, un, el que és la docència, el magisteri, i després també l'art dramàtic. No sé quin t'estirava més que l'altre.
Doncs sempre m'ha estirat molt més l'art dramàtic, però bé, també per temes familiars i tal, doncs vaig estudiar també a magisteri, en aquest cas de llengua estrangera, mm-hmm. que també m'ha servit per treballar, per anar fent feinetes.
Clar. Violeta, art dramàtic, d'actriu, directora... o, escolta, el que faci falta.
Sí, bueno, sobretot amb actriu, però sempre he estat una mica molt pendent de la rama d'escriure o de modificar o adaptar textos o de a veure com podem fer la millor traducció possible en cas de que l'autor de l'obra no sigui anglès o, uh-huh. o estranger. I mira, en aquest cas doncs, ho hem aunat tot, hem aunat direcció i dramaturgia.
Bueno, amb condicions normals, fer un producte cinematogràfic, pot ser una pel·lícula llarga o un curt, és igual, amb condicions normals ja és un enrenou, és a dir, ja has de coordinar gent, has de buscar gent, has de quedar amb unes hores concretes, s'ha de, bueno, evidentment s'ha d'escriure un guió, s'ha de pensar, s'ha de contrastar, després s'ha de quedar per gravar, després s'ha de muntar, etc. Doncs ara imagineu-vos tot això, perquè al final s'ha de fer tot igual, confinats. Que això és el que heu fet, no, Violeta?
Exacte, això és el que hem fet. Ens hem reunit a través d'una d'aquestes aplicacions online, hem dit cadascú la seva, hem fet lectures o comentaris del text, perquè bueno, el text al principi el vaig escriure jo, però després els altres han, uh-huh. han fet canvis i han fet modificacions i han aportat moltes coses.
Molt bé.
I hem fet una altra reunió amb una prova de vestuari online... I hem explicat...
I tot online.
Exacte. Hem explicat com volíem els planos, com s'havia de fer la llum i l'àudio i tal per poder-ho casar bé. I hem sigut tots molt pacients. Això també s'ha de dir. Molt pacients. Bueno. A veure, explica-m'ho bé, a veure com ho he de fer, a veure si ho he entès.
Violeta, tu ets... És un... Amb tres capítols, és un curt... que està, el podeu veure a l'Instagram, a través d'internet, busqueu la Casa dels Pràssics a Instagram i allí ho podeu veure, a més amb unes píndoles que presenta cada personatge també, que són maques, a veure si coneixeu els artistes, que ara en parlarem. Però, escolta, aquesta idea, m'explicaves que està basada en una sèrie famosa bueno, que s'ha fet molt famosa a nivell internacional, és d'Espanya, però La Casa de Papel, que fan des de Netflix, i tu has proposat doncs, la Casa dels Pràssics, a més amb una estètica similar. D'on va sortir aquesta idea?
Doncs bé, la Casa de Papel ha tret la quarta temporada ara en quarantena i bé, va ser com un boom de tothom la sabe veient, tothom la sabe comentant, a les xarxes tothom anava fent memes i comentaris sobre els capítols i sobre les escenes i tal, i bueno, em va sorgir que això, aquest plantejament, al principi com una idea una mica per fer broma de què passaria si fossin de Lleida, no? Com, quins noms es posarien o com... o com, què els preocuparia, no? Quin seria el robatori o el cop que farien, i al comentar-ho...
No fem spoilers, eh?
D'acord, millor, perquè el pròxim capítol és bastant interessant. I com et deia, al parlar-ho doncs, primer amb la Sarai i amb l'Eric, que són dos companys de l'equip, doncs els va semblar superbona idea i van començar a sumar idees i tal, de forma que li vam començar a donar forma.
Molt bé. La casa dels Prèssics, ja us dic, a Instagram busqueu-ho, es pot veure de manera gratuïta, evidentment. Quanta gent esteu involucrada en aquest projecte?
Som 8 en aquest projecte, som 8 actors i actrius, tots de Lleida.
Jo, com es diu, a bote pronto, en conec dos. El Ramon Molins, que ha vingut unes quantes vegades aquí a la ràdio, i sobretot a la Margarida Troguet, que és col·laboradora d'aquest espai, aquí amb Veu de Dona, que és qui em va passar la informació. Suposo que, per exemple, el Ramon i la Margarida, que els conec, no sé si et va costar molt, o es van apuntar ràpid de convèncer-los, o es van apuntar ràpid al projecte.
Doncs es va apuntar ràpid, he de dir que per mi sorprenentment ràpid.
Veus?
Perquè jo sempre que truco amb algú penso ja veuràs, me diran què estic fent, que estic sonada, i no, s'han engrescat superbé. Avui, de fet, penjarem la presentació del Ramon Molins, el personatge que fa, que ha sigut com supercreativa i superxula. I sí, la gent s'ha engrescat moltíssim, i tots estem aportant moltes idees.
Són tres capítols de la Casa dels Prèssics, n'hi ha dos ja online, el tercer està en fase, està en procés?
Sí, està en procés. I tira d'aquí un parell de dies.
Escolta, i això, Violeta, com funciona? És a dir, cadascú, ja ens ho has explicat una mica, no? Al final, primer feu una posada en comú, tu i a més els hi dius, mira, jo necessito doncs, un enquadre en el que surtis, jo què sé, un primer pla o mig pla, que l'enquadre estigui a l'esquerra, necessito llum, el fons d'aquest color, que miris cap a la dreta, cap a l'esquerra, i llavors cadascú s'ho grava, això.
Exacte, cadascú s'ho ha gravat amb el seu telèfon o amb el que ha pogut, el que teníem... Jo crec que l'Eric tenia càmera per gravar, però els altres ho hem fet amb el telèfon, i clar, aquí entre la pega és que cadascú doncs, té el telèfon que té, i potser no tenim tots la mateixa qualitat de càmera o la mateixa llum, perquè també és complicat enquadrar la llum, però sí, ho hem fet cadascú amb els nostres telèfons i ho han passat per correu o per distància.
Sí, sí, sí. I llavors, Violeta, tu ets la que montes?
Sí, sí, sí.
Tu surts a la sèrie també, eh?
Sí.
Bueno, és la que mane, vaja.
Faig un dels personatges, sí.
Llavors reps tot això, obres el teu programa d'edició de vídeo i a trencar-se el cap.
A trencar-se el cap i a dir, ai, perdona, això no... Mira, el Quim Roca, un dels actors... m'ho va passar i li dic, ai, mira, quin dic, ho sento, però és que ha perdut molta qualitat, perquè ha retallat els vídeos, no sé què has fet, i s'ha pintat una paret de blanc per poder fer els planos bé, i em va repetir tots els planos.
Molt bé.
I dic que... Sí.
Bueno, vegueu clar que hi ha un esforç aquí i al final el que volen és que ho veguis i opinis, i si t'agrada, doncs els hi deixes comentaris i els hi marques això del me gusta o aquestes històries, però vaja, bàsicament és que ho veguis, eh? La Casa dels Prèssics, això és el projecte actual, però si estàs muntant el tercer capítol, que és el darrer, home, ja suposo que tens altres projectes, però et quedes avorrida. No sé si això és com un... Bueno, ho hem provat i ha sortit bé. Què, fem una cosa més gran? Ho teniu en ment, això?
Ho tenim en ment, sí. Estem parlant a veure si ho fem, però clar, és una mica complex perquè no sabem quan durarà el confinament, no clar. Sabem si s'aixecarà abans a Lleida o a Barcelona, jo suposo que abans a Lleida, però clar, a veure si es podran reunir tots menys jo. I ho haurem de fer, a veure com ho fem, a veure si ens esperem a que s'aixequi el confinament i ho fem, diguem...
O un altre, o un altre en confinament.
O un altre en confinament, sí, estem parlant a veure com ho gestionem.
Molt bé. Doncs hem parlat amb la Violeta Porta, ho podeu buscar a l'Instagram, la Casa dels Prèssics. És gratuït, és lliure de veure-ho, i és una minissèrie de tres capítols, en teniu dos ja, i el tercer s'està cuinant, eh? El tercer l'esperem a final d'aquesta setmana?
Sí, exacte.
Vale.
I volia dir també que els capítols estan a YouTube per la gent que...
Al YouTube també, perfecte.
No,
correcte, és veritat, és veritat.
Per YouTube, si teclegeu La Casa dels Preàssics, a YouTube també us sortiran els capítols,
sí,
i les presentacions.
La Casa dels Preàssics. Per cert, de la gent que col·labora, jo deia que coneixo el Ramon Molins i la Margarida Troguet, però qui més s'ha apuntat al carro?
El Jordi Pedro, segurament també el coneixes, que és un dels cofundadors de la companyia Cantuqui Pugui.
Ah, sí, senyor. Sí, és veritat.
Són bastant coneguts a Lleida i a nivell internacional han fet moltíssim i continuen fent. I hi ha companys que treballen també amb Cantuqui Pugui, que són la Sarai, la Sofia, el Quim i l'Eric, i jo.
Molt bé.
De fet, ens hem conegut molts a través de Campi Qui Pugui.
La particularitat o la peculiaritat o la singularitat d'aquesta adaptació de la Casa dels Preàssics és que els personatges... Bueno, això ho podem avançar, perquè realment les píndoles ja són això. Les personatges... ho podem avançar o no, el nom que tenen?
Sí, i tant.
Ho podem avançar.
Ja hem sortit, sí.
Tenen nom de municipis?
Sí, perquè els originals, de Netflix es posen noms, per mantenir la confidencialitat, es posen noms de ciutats, es posen Nairobi, Denver i Tòquio i tal, però si aquests fossin de Lleida, doncs potser es posarien, Camarasa o Gerri de la Sal o Torrefeta, no?
N'hi ha un, perquè vaig veure el capítol, que li costa convèncer els demés. No acaba d'agradar, al principi, després sí,
Sí, exacte.
Bueno, no us explico més, perquè la gràcia és que ho vegueu, que a més són curtets, que es fa curt, si és que això es farà curtíssim. Jo ja et manaria feina, Violeta, que no et quedis amb tres capítols, que ho vegis ampliant, però té tota una moguda darrere interessant. Faràs un making of o no d'això?
Sí, tenim també un making of una mica diferent, perquè clar, amb confinament, planos de l'equip junt no n'hi ha, igual que tampoc tenim festa de fi de rodatge.
Aquesta, la festa la podeu aplaçar, eh?
Sí.
No la perdeu, la placeu. La deixeu. La Casa dels Preàssics a Instagram i al YouTube també, busqueu així. La Casa dels Preàssics són tres capítols, un curt de tres capítols. N'hi ha dos ja penjats, el tercer s'està cuinant. Us agradarà de veritat, eh? A més, segur que acabareu coneixent algú. Violeta Porta, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. Mira, et diré que també quan puguem obrir les portes de la ràdio, t'espero un dia que passis per Lleida, t'espero un dia aquí a la ràdio per conèixer-nos.
I tant, fantàstic. Un plaer, serà un plaer.
Molt bé. Violeta, una abraçada.
Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies. Maques, aquestes propostes, la Casa dels Preàssics. Fem una pausa, i de seguida parlem amb la presidenta d'App Lleida, amb la Laia Rogel.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Baby, ens apa uns minuts i ja ens plantarem a les 2 de la tarda, com deia, a través de línia telefònica dins del nostre espai amb veu de dona. Hem de donar la benvinguda a la presidenta d'AB Lleida, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
La setmana passada, doncs mira, ens vam quedar sense temps, però com que la Laia tenia una cosa important per explicar, vam dir, mira, en lloc de fer-la entrar uns minuts i ens quedarem a mitges, fem-ho bé la setmana vinent. Recordo que seguiu tenint en marxa el tema de l'app solidari.
Sí, continua funcionant, i la veritat és que som contentes perquè molta gent ho està utilitzant i ho ha utilitzat. Mm-hmm. I bueno, doncs és una satisfacció per nosaltres, la veritat.
Ho teniu a la web d'AB Lleida, www.ablleida.cat, i allí ja, bueno, ja ho veureu, ja el menú està ben marcat, App Solidari, ja sabeu que són, bueno, propostes o gratuïtes o amb rebaixes de preu, o cadascú ofereix el que pot, de, ja no només de dones i no només de sòcies d'AB Lleida, sinó de qui vulgui. N'hi ha un munt, Laia, sí. N'hi ha un munt n'hi ha.
Sí. No, estem contentes, hem tingut molta bona acceptació, la gent ens ha enviat moltes coses i, bueno, cada setmana anem afegint cosetes, la veritat. I està molt bé perquè hi ha de tot i és gratificant quan veus que, pues, que te truquen, més d'unes persones que s'ha ofert, li han trucat, pues, de 10-15 persones, és una passada.
Ara estic veient un que em fa molta gràcia i em fa molta il·lusió de veure-ho, una botiga que diu que si compres si encomanes el banyador et regalen la tovallola de platja. Home,
sí.
Em fa una gràcia de veure això, més que res, perquè tenim tantes ganes de poder sortir i anar-nos-en a la platja, al costat d'un riu, o amb una piscina, on sigui, perquè sembla que ens arribarà l'estiu a sobre i no ens n'haurem adonat, però bueno, com aquesta, moltes, moltes, a l'App Solidària d'AB Lleida. Però amb la Laia tenim una altra cosa per explicar. Quina és? Bueno, quina, és primícia, això,
Sí, bueno, encara no ho hem fet en públic, però sí que ja m'apeteix molt explicar-vos-ho, perquè realment és una iniciativa que una mica ha sortit arran de la situació en la que ens estem trobant, no? Vull dir, dintre de la Junta d'AB Lleida, doncs, hi ha dues persones que formem a nivell professional, estem al món digital, i ens hem trobat en la situació de que s'ha disparat les consultes a nivell digital i les sol·licituds de pàgines web o de xarxes socials o de, bueno, una mica de tot per intentar compensar aquesta situació en la que estem de confinament, i també perquè, bueno, ha vingut una època, bueno, ha vingut el coronavirus, i per tant és una època en què ens hem de canviar, ens hem d'obligar a, ja de el que seria abans la transformació digital, sí. Doncs ens hem de superdigitalitzar.
Ara s'ha de fer, sí.
Totalment,
sí.
No? I, bueno, arran d'això, doncs, des de la Junta ens va sortir la idea de crear un equip de 5 professionals, de 5 dones, que són sòcies d'AB Lleida, que oferim una consultoria gratuïta mitjançant el que fem és marcar un dia a través d'un formulari a dintre de la nostra web, que ja aviat el tindrem activat, encara no està activat, però el tindrem aquesta setmana activat, un formulari. Tu ens pots enviar, doncs, la teva empresa, en què consisteix, o què voldries canviar, o què necessites, una mica les teves inquietuds, o com et podem ajudar. Aquest formulari ens arriba a l'equip d'assessores, ens reunim, ho comentem en grup, i després un dia marquem per fer una videoconferència, però oberta a tothom, al públic. Parlem d'aquell projecte o d'aquella empresa, però també perquè altra gent pugui sentir, se pugui identificar, o si, pues mira, això també ho trobo interessant, o si jo també pugui fer això.
No, és que, a més, és normal, que el problema que a vegades ens pensem que només el tenim nosaltres, el té molta altra gent,
Molta gent, sí. Sí, llavors, la idea és que siguin consultories gratuïtes, online, obertes a tothom, i que la gent, doncs, pugui treure una mica, doncs, bueno, pugui treure una mica de llum, no?, amb tot això. 5 expertes, que a més tenim 5 perfils boníssims. Tenim una de les coses que es diu Raquel Sardadell, que és especialista en e-commerce. Sí, la Raquel viu a Manchester, que faria les reunions des de Manchester. Sí, ella és especialista en el tema d'e-commerce a nivell internacional, sobretot treballa en mercats americans i xinesos, ¿vale? Després tenim l'Esther Barquer com a community manager, que ja és molt coneguda i forma part del vicepresidenta de la Junta. Jo també estic dins del projecte perquè una mica soc responsable de digital manager, soc una mica responsable d'estratègia digital, la Juliana Fernández, que també és molt coneguda en el món digital i tecnològic perquè és especialista en business strategy, estratègia de negocis, i la Laura Rabés, que també és una persona molt coneguda en aquest sector i és coach i mentoring.
Molt bé. Doncs això t'ho estem explicant en primícia, perquè encara, si tu entres a la web d'App Lleida, no està disponible, però ho estarà aviat.
Sí, ho
podeu
veure.
Ah, ja ho podeu veure. A cop de clic, digitalitza't.
Sí, a part de programes, a cop de clic.
Molt bé.
Allí ho teniu.
Doncs és important, molt important aquest pas d'App Lleida, perquè és veritat, potser ens feia mandra això de digitalitzar-nos, ara ho hem de fer sí o sí, i des d'App Lleida et volen donar un cop de mà, i Déu-n'hi-do quin cop de mà, perquè quines cinc professionals. En seguirem parlant d'això, eh? Ens ho ha presentat la Laia Rogel, com sempre, des d'App Lleida, sempre pensant en el bé, en el bé de tothom, perquè, escolta, ara s'han obert i ja estan ajudant a tothom. Laia, escolta,
sí,
que
és un plaer trobar tothom, eh?
Sí, sí. Tot. Ha estat un plaer tornar-te a escoltar, eh?
Moltes gràcies, Ricard.
Tornem
igualment
a parlar la setmana vinent. Gràcies, Laia.
Merci,
adéu. I res, ens queden 20 segons, que sempre ens atropella el temps. Però arribem a les dues. Ja saps que segueixes ben informat a la freqüència de la cadena COPE a Lleida, i si no, demà hi tornem, a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon dimecres. Salut, adéu.